Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Doncs ja són les 8. Molt bon dia, Catalunya. Molt bon dia, Andorra, d'aquest dimecres 20 de febrer del 2019, dia de Sant Lleó. Això és a primera hora.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Tant li fa el mur a la frontera amb Mèxic, el tracte a la caravana hondurenya, les contínues violacions al Tractat de París i el canvi climàtic, tant li fa el menyspreu constant a les minories, a les no adinerades, és clar. Dos noruecs han decidit proposar Donald Trump com a proper Premi Nobel de la Pau. Diuen per aconseguir baixar les tensions a Corea del Nord. Rebaixar les tensions mentre Kim Jong-un es carrega una societat sencera per la seva veneració. Podrien nominar-lo, també. I com els premis Òscar, donar-los el premi, sí, però durant la publicitat.
A primera hora, amb Joan Trias.
8:01 i avui el pensament del dia que ens el porta Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Demà comença al Vaticà la cimera sobre els abusos. És sabut, encara que els grans mitjans de comunicació sovint ho obvin, que la majoria d'abusos es produeixen en el si de les famílies. Potser alguns dels abusadors hagin patit ells mateixos abusos quan eren infants o adolescents. Per tant, tota tasca de prevenció hauria de començar ja en el si de la mateixa família. Cal una correcta relació de recíproca confiança, de respecte, de diàleg i de tendresa entre pares i fills, entre germans, entre avis i nets, amb d'altres familiars. No és fàcil perquè, entre d'altres aspectes, com sosté el teòleg Antoni Bentué, la cultura hedonista va inflant el sexe com a valor desvinculat de l'amor humà. I el poder penetra els cossos, com assenyala el doctor Rafael Gómez Miranda. Els bisbes de la Tarraconense han assenyalat que una concreció de les mesures de prevenció és la formació d'aquells a qui els seran confiades tasques de responsabilitat i educatives. Bon dia.
A primera hora, a Ràdio Estel.
8:03 i aquest dimecres volem parlar en aquest programa a primera hora sobre una nova edició del programa Canviant Vides d'Endesa. En parlarem d'aquest programa per la reinserció al mercat laboral de persones en risc d'exclusió social amb Vanessa López, coordinadora de projectes de la Fundació Endesa a Catalunya. Un dia que, com cada setmana, és dimecres, ens visita el jurista i professor de l'ISCREP, Eulogi Broto, per parlar-nos de l'actualitat en clau jurídica. Avui li tornarem a preguntar pel judici, el procés, després de les declaracions ahir de Jordi Turull i Raül Romeva i a l'espera de les declaracions d'avui de Josep Rull i Dolors Bassa. I a partir de les 9 no us perdin una nova edició del Món de les Herències amb Marielba Rojas del Bufet Rojas de Barcelona. Tot plegat sempre amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip que fa possible aquest programa que no falti mai, Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, Aran Soler a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Aran Soler, molt bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com dèiem, repassem l'actualitat més destacada d'avui, i és que Jordi Turull afirma que qui intenti generar tensió i violència a Catalunya està condemnat al fracàs.
Ha confirmat que contestaria les preguntes de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, com ja va fer Joaquim Forn dijous passat, però no a Vox. Turull ho ha aprofitat per fer al·legats a favor del pacifisme de la societat catalana i ha qualificat d'operació fracàs qualsevol intent per intentar demostrar el contrari. Pel que fa als vehicles de la Guàrdia Civil, que van ser malmesos el dia 20 de setembre a Barcelona, l'exconseller de Presidència de la Generalitat ho ha deplorat, però ha afirmat que el 99% de la gent va tenir una actitud pacífica durant la concentració. També ha negat que la secretària del jutjat número 13 hagués hagut de saltar per les teulades per poder sortir de la conselleria.
Per la seva part, Raül Romeva afirma que res del que va fer és il·legal i tot era legítim.
Va dir que es considera un pres polític. L'exconseller d'Afers Exteriors de la Generalitat, Raül Romeva, s'ha definit com demòcrata republicà i europeista i ha afegit també, seguint el fil de Junqueras, que circumstancialment estic independentista. A més, s'ha reivindicat com a home de pau, i aprofitar la intervenció per ressaltar la paradoxa que ell sigui al banc dels acusats mentre Vox exerceix d'acusació.
I atenció a qui declararà la setmana que ve en el judici i el procés.
Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa Maria, Ada Colau i Roser Torrent declararan la setmana que ve en el judici del procés. A part d'aquests testimonis, també ho faran dimarts Joan Tardà, Roser Torrent, Artur Mas, Marta Pascal Capdevila i Xavier Domènech. Dimecres 27 ho faran Cristóbal Montoro, Zoido, Juan Ignacio Zoido, Núria de Gispert i Eulàlia Reguant, Antonio Baños, Francesc Iglesias i Adrià Comella. I el dijous 28, Iñigo Urkullu, Gabriel Rufián, Álvaro Dante Fachín, Ernest Benach i Ada Colau.
Déu-n'hi-do la pressa que li donen al... judici, al procés. Un grup d'independentistes catalans irrompen en un discurs del president del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, reclamant la llibertat dels presos.
A l'acte de la inauguració d'un congrés mundial de juristes, ha començat amb una acció de protesta a favor dels presos independentistes. Quan González Rivas estava intervenint per defensar l'imperi de la llei i l'estat de dret, una desena de joves han aixecat uns cartells on es reclamaven diferents idiomes la llibertat per tots els presos i exiliats polítics catalans. També han exhibit pancartes contra la justícia espanyola i en una d'elles deia justícia fake.
I atenció, perquè l'Hisenda Alemany deixa el grup parlamentari dels comuns, però no abandona l'escó.
La decisió arriba després de mesos de discrepàncies amb la direcció del partit liderat per Ada Colau, una situació que va desembocar amb l'impuls per part d'Alemany de la plataforma Sobiranistes. Demà explicarà en roda de premsa els motius de la seva decisió. El pas d'Alemany s'ha precipitat arran de la proliferació de candidatures territorials que han fet aliances amb altres formacions sobiranistes d'esquerres.
El president Quim Torra i l'alcaldessa Ada Colau no participaran al Besamans al Rei pel Mobile World Congress.
Ho han confirmat aquest dimarts, que no participaran a la cerimònia de Besamans al Rei Felip VI, que es farà diumenge que ve abans del sopar de benvinguda als assistents al Mobile World Congress. Torra saludarà el monarca seguint l'exemple dels Jocs del Mediterrani, segons ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, però sense assistir a l'acte reverencial previ del Besamans. Cap membre del govern participarà de la cerimònia i Ada Colau, en canvi, repetirà per segon any consecutiu la seva negativa a participar al Besamans Reial. Colau ha apel·lat a les seves conviccions republicanes i ha denunciat que la monarquia mantingui fórmules que considera, avui dia, obsoletes.
L'acte reverencial del Besamans. És que, com a mínim, és obsolet. Els Mossos investiguen l'intent de segrest d'una nena de 12 anys a Sils.
L'intent de segrest hauria tingut lloc cap a tres quarts de tres de la tarda quan la menor tornava de dinar a casa seva i anava caminant cap a l'escola. Segons el relat de la nena, els seus crits han alertat la gent que hi havia a la zona i ha pogut impedir que se l'emportessin. L'escola ha avisat la mare, que ha denunciat els fets aquesta mateixa tarda als Mossos d'Esquadra, que ja han obert una investigació. L'escola Jacint Verdaguer ha emès un comunicat alertant del cas, demanant precaució i recomanant a les famílies que, com a mínim, durant els pròxims dies, els nens arribin i marxin acompanyats. També l'Ajuntament de Sils demana als veïns que estiguin alerta i explica que la policia local incrementarà la vigilància durant les hores d'entrada i sortida de les escoles.
I atenció també, perquè la Generalitat decreta els serveis mínims de la vaga de demà a Catalunya.
A Renfe funcionaran un 33% dels trens de rodalies i regionals durant tot el dia. Els autobusos metro i tramvia de Barcelona i els ferrocarrils de la Generalitat en hores punta. Hi haurà la meitat del servei i la resta del dia serà del 25%. Els autobusos a l'aeroport del Prat circularan el 50%. A autopistes hi treballarà un terç del personal habitual. Escoles públiques i privades i escoles bressol comptaran amb una persona de l'equip directiu per centre de treball. A més, s'afegirà un docent per cada 6 aules d'ensenyament infantil i primària, un professor per cada 4 aules als centres d'educació especial i un terç de la plantilla en les llars d'infants. Per mantenir la seguretat en l'horari de menjador i activitats complementàries, es fixa que treballi un terç del personal. Als centres d'atenció primària s'atendrà amb un mínim d'una quarta part de la plantilla. No obstant, els serveis d'urgència tenen l'obligació d'operar amb normalitat. Als hospitals s'han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital, i en altres situacions depèn del criteri del facultatiu que atengui el malalt. També els serveis mínims han d'assegurar el funcionament normal de les unitats especials, com la unitat de cures intensives, unitat coronàries, hemodiàlisi, neonatologia i parts. Així mateix s'atendrà l'activitat quirúrgica inajornable derivada de l'atenció urgent i greu, a criteri de la direcció mèdica.
I en clau europea, multitudinària manifestació de rebuig als actes antisemites a París.
Milers de manifestants s'han concentrat a la plaça de la República de la capital francesa per denunciar un augment dels delictes d'odi antijueus. Hi han assistit tots els líders religiosos del país després dels nombrosos delictes dels últims temps. Sense símbols partidistes, representants de 17 formacions polítiques, exceptuant Marine Le Pen, els sindicats i de moltes entitats han denunciat que l'antisemitisme no és una qüestió dels jueus, sinó de tota la República. Emmanuel Macron, per la seva banda, que no ha participat en la concentració a la plaça de la República, ha fet el seu propi homenatge a la comunitat jueva, condemnant sobre el terreny els últims atacs antisemites.
Ricardo Blázquez, en matèria religiosa, màxima autoritat de l'Església Espanyola, a Montserrat, pels casos de pederàstia.
El president de la Conferència Episcopal Espanyola ha anat a Montserrat per parlar amb l'abat Soler, en plena polèmica pels abusos destapats. La visita coincideix amb la reunió aquest dimarts a Barcelona de més d'un centenar de religiosos i monges catalans amb el màxim responsable dels casos de pederàstia del Vaticà, el català Jordi Bartomeu. Blázquez ha fet parada a Montserrat de camí al Vaticà, on assistirà a la cimera mundial antipederastia d'aquest dijous.
I també en plana religiosa, l'Església Espanyola obre el primer òrgan per atendre les víctimes d'abusos sexuals per part de sacerdots.
Ho ha anunciat el bisbe d'Astorga i president de la Comissió Antipederastia de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Menéndez, amb la finalitat d'atendre i acompanyar els menors i a les persones que hagin patit abusos sexuals. L'òrgan està dirigit per la psicòloga María José Díez Alonso i està integrat per especialistes en dret civil i canònic. La presentació oficial de l'entitat es farà avui i el tret de sortida coincideix amb la cimera sobre els abusos sexuals que començarà demà al Vaticà i que tindrà una durada de 4 dies, on hi participaran els principals presidents de les conferències episcopals de tot el món.
Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem avui?
A l'Ara, el titular, Turull i Romeva defensen el caràcter pacífic del procés. El Punt avui titula Desfent l'acusació. El Periódico de Catalunya, Turull nega ara que el govern muntés l'1 d'octubre. La Vanguardia, la campanya dinamita l'acord de les pensions. El País, el pacte de Toledo es frustra després de 3 anys de debat. El Mundo titula Sánchez fa servir converses amb el rei per enaltir-se. La Razón, sense govern fins a l'octubre. I l'ABC, el Partit Socialista Obrer Espanyol, no veu delicte en els referèndums il·legals.
2 minuts i arribarem a 9:15, hora de saber l'estat del temps per les properes hores i dies. Ens emporta tota la informació el meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Pocs canvis en la situació meteorològica, marcada un dia més per l'anticicló, però avui la conseqüència d'aquest anticicló és que tenim més núvols baixos a les comarques del litoral, del prelitoral, que s'extenen a més punts. Arriben també a molts punts de totes les comarques de Girona, de Barcelona i també del sud de Tarragona. Aquests núvols estaran presents durant les primeres hores del matí, però cap a migdia marxaran, desapareixeran pràcticament del tot. També a l'interior tenim boires una miqueta més denses i extenses que les dels últims dies, conseqüència també de l'anticicló. Boires que a mig matí, migdia també ha acabat de desaparèixer. Per tant, de cara a la tarda quedarà ja una tarda amb més sol, tot i que amb restes d'alguns núvols a punts de la costa i del prelitoral. Temperatures suaus, ara fa fresca o fred, però cap a migdia màximes al voltant dels 14, 15, 16 graus sovintejaran arreu del país. I de cara als propers dies, aquestes temperatures encara podran pujar una mica més amb anticicló, per tant, amb sol, però també amb boires al matí, també alguns núvols baixos. De moment, aquest anticicló no té cap intenció de marxar.
Gràcies, Jordi. Molta gent que va cap a la feina a aquesta hora. Per tant, important saber l'estat de la xarxa viària en aquests moments. Des del RAC, Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia. Doncs pel que fa al trànsit, a aquesta hora es comença a intensificar la circulació amb retencions força habituals a la C58 a Sant Quirze en sentit sud i entre Montcada i Ripollet en sentit nord, també a l'enllaç amb la P7 i a l'entrada de Barcelona. A la 2 ara mateix retencions des de Pallejà fins a Cornellà en sentit sud i també n'hi ha a la B23 en els dos sentits i els enllaços amb la P7 i amb la A2. Dificultats també a aquesta hora per entrar a la Diagonal des del Baix Llobregat. Congestió també a la C-17, a Parets del Vallès, i s'observa que la circulació és densa a les 32 i a la C-16 en els trams habituals. I a les rondes també s'observen retencions ara mateix en sentit Llobregat i també la circulació és intensa en el sentit Besòs. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Bernat. I també important saber a aquesta hora si hi ha incidències o no a la xarxa de transports públics del país des de Transmet. Rosa Avis, molt bon dia.
Bon dia. Primer de tot, informar que des d'avui a la línia R4 de Rodalies de Catalunya Renfe avança 15 minuts els horaris de sortida dels autobusos que des de l'estació de Manresa transporten els viatgers fins a Sant Vicenç de Castellet. També es dona servei alternatiu de bus llançadora a les línies T5 i T6 del Trambesòs entre Glòries i Can Jaume Andreu. La resta de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona de moment circula amb normalitat. És tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Que ha passat un quart de nou del matí i aquest dimecres volíem parlar en aquest programa a primera hora sobre una nova edició d'un programa, Canviant Vides, un programa que sorgeix d'Endesa i que ja fa, amb aquesta edició, 3 anys que es fa. Volem parlar d'aquest programa per la reinserció al mercat laboral per persones en risc d'exclusió social amb Vanessa López, coordinadora de projectes de la Fundació Endesa a Catalunya. Senyora Vanessa López, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
A qui s'adreça un programa com aquest?
Doncs bé, aquest programa d'integració sociolaboral està dirigit a persones procedents de col·lectius en risc d'exclusió social i vulnerabilitat severa.
Mm-hmm. Esclar, quan parlem de persones en risc d'exclusió social, donem per fet un prototip de persona, eh? Què hem d'entendre per risc d'exclusió social?
Risc d'exclusió social, per exemple, totes les persones que participen al nostre programa de Cambiando Vides, de la Fundació Endesa, són persones que procedeixen o bé dones violència de gènere, persones sense llar, discapacitat, persones privades de llibertat, drogodependents, joves en risc, famílies monoparentals, per exemple, persones que es troben en una situació d'un atur de llarga durada, persones majors de 60 anys en risc. Com pots veure, el col·lectiu, aquestes persones toquen doncs, diferents col·lectius. Mm.
És un col·lectiu que ha pujat arran de la crisi del 2008?
Bueno, de fet, sí que veiem que ha pujat. De fet, els índexs de pobresa que es mesuren aquí a Catalunya i a Barcelona, fins a l'any 2009, doncs, diguéssim, havia vist una petita millora, però sí que és veritat que en aquest any 2018 ha hagut una petita doncs, repuntada i bueno, ens posem en gairebé un 20% de la població de Catalunya i de la població de Barcelona es troben sota el llindar de la pobresa.
Mm. Ara, em deia senyora López, algunes de les persones que integren aquest grup d'exclusió social, malgrat el seu ventall ampli, són gent drogodependent, gent que surt de la presó. No sé si és una pregunta, sempre ho dic, arriba la pregunta del el moment sociològic de l'entrevista.
Sí.
A la nostra societat costa creure la reinserció?
Bueno, se'ls ha donat una oportunitat. Nosaltres, de fet, des de la Fundació Endesa i la pròpia Endesa, si fem aquest programa és perquè creiem en la reinserció, creiem en les segones oportunitats, desconeixem els motius perquè aquestes persones ens han arribat en aquestes situacions tan, pues, tan extremes i perquè creiem en la reinserció, pues, els donem aquesta segona oportunitat dotant-los d'unes habilitats sociolaborals molt necessàries per a aquesta integració que tant necessiten i que tots necessitem al cap i a la fi.
Vull dir, en ple, li formulo la pregunta al revés, eh? En ple segle XXI encara hi ha empreses que li diuen a aquesta gent no, tu no, perquè vas estar condemnat o has estat drogodependent o per aquestes causes?
Bueno, malauradament sí que és veritat que potser existeix aquests prejudicis, negar-ho seria absurd, però sí que és veritat que vull pensar que la tendència és a no tenir aquests prejudicis. De fet, et diria que nosaltres en aquest programa de Cambiando Vides tenim una col·laboració amb una xarxa de més de 30 empreses, 30-40 empreses, amb les quals nosaltres fem la distribució d'aquestes ofertes, aquests currículums, d'aquestes ofertes, i la veritat és que la integració sociolaboral en aquestes empreses és un èxit.
Gràcies al programa Canviant Vides, com ara ens deia, quin tipus de formació reben aquesta gent?
Doncs mira, Aquestes persones que assisteixen a aquest programa assisteixen a unes jornades, són jornades de 2 dies, nosaltres els diem escoles d'enfortiment. Aquestes escoles d'enfortiment és molt important comentar que estan impartides per empleats d'Endesa, que són els nostres voluntaris corporatius, i la veritat és que ho fan amb molt entusiasme i amb moltíssima motivació. Llavors, durant aquests 2 dies, que són les escoles d'enfortiment, i enguany en farem tres sessions, sobretot el que intentem impartir són aquestes habilitats sociolaborals que et comentava. Per exemple, tenim 4 tallers, en el primer taller el titulem El treball de buscar feina, no? El treball de buscar feina, que és la búsqueda activa d'empleo, com preparar un currículum vitae, una mica pues, la motivació que necessita el participant per buscar aquesta feina. El segon taller que fem és una mica fer front a una entrevista de treball. Has enviat el currículum, t'han acceptat el currículum, has passat el procés de selecció, que potser és el més difícil de qualsevol cerca de feina, i et presentes a l'entrevista de treball. Pues donar-los les eines necessàries per superar aquesta entrevista de treball. Superar una dinàmica de grup. Superar una dinàmica de grup ho hem incorporat perquè últimament pues, ens hem donat compte que en els processos de selecció pues, ja es donen moltes vegades dinàmiques de grup, i aquestes persones pràcticament et podria dir que el 99% no han assistit mai a una dinàmica de grup, i considerem important fer aquest taller. A més, és un taller molt divertit i potser és el taller estrella de totes les jornades. I a l'últim, és una mica el meu lloc de treball, drets i obligacions del treballador. És a dir, ja has superat el procés de selecció, ja has superat l'entrevista de treball i comences a treballar. Quina ha de ser la teva actitud, quins són els teus drets, quines són les teves obligacions, com has d'afrontar d'ara en endavant pues, aquesta feina.
Ara parlava d'aquestes dinàmiques de grup i tret de les persones que pateixen, malauradament, soles qualsevol de les problemàtiques que tinguin. Deixi'm preguntar-li fins a quin punt és important el recolzament de la família o no cap a aquestes persones per iniciar aquest camí que ara comencen.
És bàsic el recolzament de la família, però no només el recolzament de la família, el recolzament de la societat, el recolzament, per exemple, de les empreses com nosaltres que iniciem aquests programes. Aquesta gent, malauradament, quan arriba a la nostra seu, que és on fem els tallers, arriben a un nivell baixíssim d'autoestima. Pensa que molts d'ells, perquè bueno, jo com a voluntària també del programa, quan parles amb ells, pues t'expliquen, és que he ido a 20 entrevistes de treball, en les 20 m'han dit que no. O sigui, venen desmoralitzats, i sobretot jo crec que l'objectiu també una mica de Canviando Vides, a part de que els hi puguis transmetre aquestes habilitats sociolaborals, és que necessiten el recolzament, necessiten sentir-se escoltats, necessiten que algú els dediqui temps, dir-los que ho poden aconseguir, que ho aconseguiran, que no deixin que ningú els digui que no, perquè bueno, la mala sort existeix, però que si persisteixen i ho intenten, al final ho aconseguiran, i de fet els números ens avalen.
Ara em deia que vostè mateixa és voluntària. Quin cos de voluntaris forma tot aquest procés?
Doncs mira, enguany, ja aquesta edició que comencem, que ja és la tercera edició, ja tenim vora de 30 voluntaris interessats, i probablement tots 30 formaran part d'aquest programa de voluntariat. I fins ara, a Barcelona i voltants, que és on s'ha fet el programa de voluntariat aquí a Catalunya, hem comptat amb la participació de 70 voluntaris corporatius.
Mm-hmm. També em deia que ha estat un programa que ha tingut una bona acollida. De fet, enguany és la tercera edició d'aquest programa. Quina ha estat l'acollida de les edicions anteriors?
Ha estat molt bona. De fet, perdó, des de l'any 2016 que vam fer el pilot a Cornellà, en el que és la primera edició de 2017 i 2018, els voluntaris estan encantats. Venen molt contents, molt motivats, veuen que el que fan té els seus resultats. També és veritat que és un programa que està molt ben organitzat, que el voluntari se sent molt segur, molt emparat, i això els anima moltíssim a continuar participant. De fet, tots o la majoria dels que participen són repetidors, és a dir, volen repetir enguany. Inclús a vegades ens trobem pues, de que hem de donar oportunitats a nous voluntaris corporatius perquè provin l'experiència, i malauradament a vegades els hem de dir que no a aquells que volen repetir. És potser, diria, que aquí a Catalunya un dels programes estrelles de voluntariat que tenim a la companyia.
Mm-hmm. Pel que fa a les persones en risc d'exclusió social, quantes persones hi tenen cabuda en un programa com aquest?
Mira, enguany la intenció és arribar fins a 120 persones, amb la qual ens marquem un objectiu d'integrar sociolaboralment a 40 d'elles. D'acord? Fins ara, et puc dir que a Catalunya han passat vora de 600 persones i hem aconseguit vora la integració de 300.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
Sí.
Deixi'm preguntar-li, al final de tot aquest camí, què significa per una persona en risc d'exclusió social el per fi trobar feina?
Bueno, primer, la integració social completa, perquè si no tens una feina, pensem que la integració social no és completa. Després, les persones que troben una feina arriben a ser autònomes, millora la seva autoestima, són capaces de cuidar de les seves famílies, educar els seus fills. Imagina't el que significa una cosa així per a aquestes persones que fins ara es troben en una situació d'extrema vulnerabilitat, no són gens autònomes, depenen dels ajuts d'entitats socials i d'entitats privades, i poder arribar a aquesta integració laboral, a la vegada social, poder ser autònomes i recuperar la seva autoestima, per elles suposa, no sé si tot, però suposa moltíssim.
I per cert, avui presentació de tot plegat, eh?
Correcte. Enguany, en qüestió d'una hora, clausurem la segona edició, on presentarem els resultats, que són els resultats que hem comentat abans. 131 persones que han passat pel programa i 84 persones d'elles hem aconseguit integrar en el món laboral. I a la vegada presentem el que és el llançament de la tercera edició. Ja sabem que hi hagi moltes més.
Vanessa López, coordinadora de projectes de la Fundació Endesa de Catalunya i voluntària també d'aquest projecte solidari. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos aquest matí tot plegat i posar-hi llum. Sort, molta sort.
A vosaltres. A vosaltres. Moltíssimes gràcies.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
3 minuts gairebé i arribarem a 8:45 del matí per començar el dia també bona música que ens porta el rei del rock, Elvis Presley, Return to Sender. Return to Sender. Return to Sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning. He brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. So then I dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time I'm gonna take it myself and put it right in her hand. And if it comes back the very next day, then I'll understand. We're riding on it. Return to sender, address unknown, no such number, no such zone.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos quarts de nou del matí, segueixes escoltant a primera hora de Ràdio Estel i a aquesta hora volem saber a qui li hem de felicitar avui el dia. Ens en porta tota la informació l'historiador d'aquesta casa, en Joan Pallarès.
Avui és Sant Nemesi i Potami, màrtirs els dos, els quals cal afegir també Sant Eleuteri, bisbe que va viure al segle V, i Santa Amanda, religiosa. I avui també és la diada del beat Maurici Proeta, un frare agustinià que va néixer a Castelló d'Empúries, d'on es venera, es conserva, la seva casa a la plaça dels Homes. El beat Maurici era fill d'un tintorer. Els tintorers el tenen per patró. Va ingressar de ben jove al convent agustí de Castelló d'Empúries, passà el de Barcelona i després els de Lleida i Tolosa de Llenguadoc, on estudià teologia. Predicà a Catalunya i a l'Alger i també a Tunis. De retorn, la nau va fer escala a Mallorca, on va morir l'any 1544, sent enterrat al convent de la Mare Déu dels Socors. Sabem que a Castelló d'Empúries ja se'l venerava com a beat el 1550. I, a més, avui afegirem dos germans beatificats a l'any 2000, Francesc i Jacinta Marto, els nens als quals la Mare de Déu se'ls va aparèixer a Cova d'Iria, a Fàtima, juntament amb Sor Lucía. Si Francesc i Jacinta van viure poc temps, Lucía, Sor Lucía, va professar en religió i visqué en un convent tota la vida, morint fa uns anys, justament a l'any, el mes de febrer de l'any 2005.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Dos minuts i mig que passen de dos quarts de nou del matí. Obrim plana d'agenda per saber les activitats de les que podem gaudir avui i els propers dies arreu del territori. Aran Soler, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Joan.
Com, per exemple, aquest mateix dimecres, el tercer simposi internacional.
Reforma i reformes en l'Església, organitza l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, avui i demà al carrer Diputació 231 de Barcelona, a partir de dos quarts de deu del matí.
Us volem parlar també d'aquest cicle de conferències.
Sobre la creació del vertigen còsmic a la justícia social, organitza la Fundació Joan Maragall, a càrrec del doctor David Jou, a l'Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna, al carrer Valdonzella, número 12 de Barcelona, avui a les 7 de la tarda.
Tercer simposi internacional, reforma i reformes en l'Església, que ja havíem anomenat abans, i anem cap a la jornada Comunicar en temps difícils.
La cinquena jornada salesiana de comunicació, de 10 del matí a 6 de la tarda, als salesians Martí Codolar, a Barcelona. Té un preu de 12 euros i aquest esdeveniment requereix inscripció prèvia. Recordem, a salesians Martí Codolar, a l'avinguda del cardenal Vidal i Barraquer, número 15, de Barcelona.
Dansa contemplativa al monestir.
De 8 a 9 del vespre, al monestir de Sant Pere de les Pueles, a Barcelona, organitza el monestir de Sant Pere de les Pueles i, per més informació, a la web benedictinessantperedelespuelles.cat.
Encara una altra conferència.
Claus per una renovació. A les 8 del vespre avui, a la Basílica de la Puríssima Concepció i Assumpció de Nostra Senyora de Barcelona. A la Basílica de la Puríssima Concepció, com dèiem, al carrer d'Aragó, 299 de Barcelona.
T'has pensat, això, de Barcelona, eh?
Sí.
I encara l'exposició Mig Europa cau.
Impressions de Josep Pla sobre la Gran Guerra fins al 31 de març al Palau Robert de Barcelona.
Pels amants de la música, Barnasants 2019.
Barnasants 2019 fins al 14 d'abril a Barcelona, al 24è Festival de la Cançó d'Autor.
Llegim el Patrimoni, Literatura i Història.
Fins al 5 de febrer... fins al 23 de febrer, perdó, tinc l'àdol 4 i altres espais de Tarragona.
Tinc l'àdol que tenim aquí muntat.
Sí, sí.
Vinga, va, més tinglados, però en aquesta ocasió del món d'internet, del món de les xarxes que ens expliquen aquesta hora.
Sí, això de preparar paper. Deu ser el Dia Internacional dels Papers, Joan.
Perquè no ens veuen, que si no...
Sí, sí, tenim un lío de papers aquí a l'estudi que no vegis. A veure, tendències, feliç dimecres, bon dimecres. Dia Internacional del Gat.
Algú?
Tens gat?
Jo no en tinc gat. Jo tinc gossa. Molt amant dels gossos, jo. Però algú d'aquesta casa és molt amant dels gats. De fet, la seleccionadora musical de Ràdio Estel, Maria Serra Rodríguez, és una gran amant dels gats i estarà molt contenta avui, suposo, de saber que és el seu dia internacional, gairebé.
El seu dia, sí. I de tuiters, doncs felicitem aquestes mascotes, els gats. Els tuiters, Carles Puigdemont ha piulat, després de les paraules de l'Oriol Junqueras, en Quim Forn, en Jordi Turull i ara, i després en Raül Romeva, ningú que estimi el dret, ningú que estimi la democràcia, no pot deixar d'alçar la seva veu contra un escàndol que es va fent gran cada dia que passa.
Has dit Jordi Turull, no?
Carles Puigdemont.
Però anomenava Jordi Turull.
Sí, també.
Jordi Turull, segons el Tribunal Suprem.
Ah, val, sí. Segons Carles Puigdemont, no, per això.
No.
Dolors Bassa, avui declaro davant el Tribunal. Escoltaran la veritat, no tenim res a amagar. Ho faig amb l'orgull de ser representant del vostre mandat democràtic.
I a aquesta hora us recordem que la nostra pàgina web està repleta de promocions, de concursos, d'entrades que hi podem trobar.
Et convidem al teatre, al Bed Freakfest, aquesta obra, i entre tots els participants sortejarem 5 entrades dobles gratuïtes pel dissabte 23 de febrer a les 9 del vespre al Teatre Gaudí de Barcelona, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 120. Teniu temps per participar fins dijous, dia 21 de febrer, per tant, fins demà passat. També el Circus. Radio Estela et convida al Teatre Gaudí a un espectacle de marionetes i pallassos per tota la família. I entre tots els participants sortejarem 5 entrades dobles gratuïtes pel diumenge 24 de febrer a les 12 del matí al Teatre Gaudí de Barcelona, també a la mateixa direcció que abans. Teniu temps per participar també fins demà passat, dijous. I també et convidem al Liceu, al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a l'Òpera Rodelina. Sortegem entrades per dissabte 2 de març a les 8 del vespre al Gran Teatre del Liceu de Barcelona, a la Rambla 51 de la capital de Catalunya.
Cal dir que cada mes sortejarem entrades per un espectacle... Ara m'he liat jo. Per un espectacle diferent del Gran Teatre del Liceu. Anem amb bona música i de seguida Eulogi Broto en aquest estudi per parlar d'actualitat jurídica. El Gerró, Agua de Beber.
Baby, won't think of me. I'm a G-Baby, come on down.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 1:45 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 1:45 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, a l'Eduard, al Sergio, a l'Anna, al Carles, a l'Ignasi, al Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Jo en dic aprendre.
Investigar. Compromís.
Feina. Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Avui, a 9:45 del matí a la Fórmula Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, d'aquí una estona, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora. Vist per sentència. Amb Eulogi Broto.
Doncs quan sona, ara ho direm, eh? Eulogi Broto, molt bon dia.
Bon dia.
Com es diu això que pica?
El mazo.
El mazo, eh? Con el mazo dando.
Sí, clar.
Doncs quan sona el mazo, és l'hora de parlar amb Eulogi Broto de tota l'actualitat jurídica d'aquesta setmana i de la setmana anterior, perquè, com sempre, volem analitzar una mica, volem començar per aquí, i sempre ho farem a partir d'ara, els mesos que duri, el judici, el procés. Ahir van declarar Jordi Turull i Raül Romeva, amb una línia també que va marcar una diferència entre els dos. Eulogi, vam veure un altre cop.
Sí, sí, sí. Per una banda, hi ha uns quants dels processats que fan una defensa més política de l'assumpte, el qual col·loca el jutge en una posició difícil per ells, no estan acostumats, que va ser una mica la línia de l'exconseller d'Exteriors, Romeva, que va arribar a dir, pues, jo em considero un pres polític, això es va sentir de la seva pròpia veu a les declaracions, i hi ha una altra sèrie de processats que han optat per una posició més tècnica, traient valor jurídic als actes, fins i tot dient ahir, pues, que la declaració d'independència era simbòlica a efectes de seguir negociant, no? Evidentment, aquest seguir negociant implica que no hi ha desobediència, que simplement era una estratègia, donat que, pues, des del punt de vista dels polítics que portaven tota aquesta gestió, cap altra de les actuacions, ni tan sols un referèndum legal ben convocat a Catalunya pel Parlament i aprovat pel Congrés dels Diputats a Madrid de reforma de l'Estatut, va servir perquè aquesta sobirania popular acabés sent una llei. Perquè, pues, amb els recursos, que així sabem com va començar tot, no? Els recursos de certs partits polítics van portar tot aquest tema al Tribunal Constitucional i vam començar a judicialitzar la política. Una línia més, insisteixo, més política, una altra línia més tècnica i més de negar els delictes com a tal, no? Bé, són dos postures que anirem veient que s'aniran succeint. Jo tinc ganes de sentir la declaració de la expresidenta del Parlament, on la qüestió és molt, molt tècnica, perquè ella no pot negar el debat parlamentari. Per tant, l'acusació contra ella és potser la més feble de totes, forma part de les seves obligacions. I si el Parlament de Madrid, un partit republicà, volgués debatre sobre la monarquia, per exemple, pues, la presidenta no ho pot negar, encara que ideològicament estigués a les antípodes de la seva postura política com a membre, en aquest cas, per exemple, del Partit Popular. No?
Preguntes que té al cap molta gent. No pot negar un debat parlamentari, però pot negar una votació com la que es va produir, per exemple?
Però és que els que voten són els parlamentaris, vol dir el poble que ha escollit uns representants electorals. Una altra cosa, tècnicament, és el valor que tingui aquella votació posteriorment. Uh-huh. Però, evidentment, no pot negar una votació en el Parlament. Els actes, els efectes jurídics que jo pugui tenir, que poden ser tots, poden ser mitjos, poden ser nuls, poden ser... Per això el Tribunal Constitucional hauria fet el mateix que va fer, va anul·lar qualsevol document, qualsevol text, qualsevol publicació, però no anul·la una votació, perquè la votació ha esdevingut i la història no es pot canviar. Aquells senyors van votar, doncs han votat, ja està. El que han votat té efectes? No. Aquest seria un segon capítol. Per tant, la qüestió política i jurídica respecte al tema de la senyora Forcadell jo crec que està molt, molt, molt injustificada en aquest cas. No? Per això, efectes, vull veure quina defensa segueix ella, si més política o més tècnica. Jo crec que ella tècnicament ho té molt fàcil si va per la qüestió tècnica.
Ara em deies, anirem veient aquesta successió d'acusats que van usant una línia més tècnica, una línia més política. Uh-huh. Sí que és veritat que en les passades declaracions en Junqueras va tenir un caràcter molt més polític que el del seu company Joaquim Forn, que va fer un caràcter molt més tècnic també. Correcte. Per la seva exposició d'exconseller d'Interior, cosa que li requeria ser molt més tècnic. Però sí que es va notar molt més la diferència entre ahir, Romeva i Turull. Això vol dir que en una setmana els advocats han pogut parlar entre si i, per tant, aquestes línies es complementen molt més que ara fa una setmana?
Home, jo vull pensar que els advocats defensors, malgrat que cadascú porti una línia de defensa, han parlat molt entre ells, han tingut moltes trobades i reunions, i en el fons hi ha una línia de defensa global de tots. És a dir, si jo vaig per aquí, tu vas per aquí, obliguem el jutjat, en aquest cas el Tribunal Suprem, a pronunciar-se sobre això, sobre això, sobre això, i a mi m'han de respondre, perquè, clar, cadascun dels processats té els seus propis drets. Mm-hmm. Per tant, a mi m'han de respondre, a tu també, no poden ser contradictoris entre el que et diguin a tu, el que et diguin a mi. Per tant, jo ataco per aquí, tu ataques per allà, i així tenim totes les línies de defensa. Suposo que això ho han fet, i per tant, evidentment que els advocats han parlat, evidentment que els processats parlen entre ells, i evidentment que més enllà dels símbols i les imatges simbòliques d'ara no et miro, ara no et saludo, ara sí, ara no, ara ens donem un cop de mà, ara tu em somrius, que tot això també forma part d'una mediatització i d'una campanya electoral, etc. Doncs, evidentment, tots els processats tenen una línia comuna, perquè tots el que volen és sortir absolts.
Una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula, també, sobretot per part dels periodistes, i aquí en trobem el mea culpa, i per això t'ho pregunto precisament, és el paper que estan tenint els dos fiscals, també l'advocacia de l'Estat. De fet, ahir mateix el president de la sala, Manuel Marchena, li deia a l'advocada de l'Estat un momento que m'he perdido. Fins a quin punt estan tenint un paper... Amb dades incorrectes, amb qüestions que no són ben bé realitat, i llavors els acusats els tenen que més o menys corregir?
Bé, portar una acusació com la que porten, que en el fons només se suporta penalment, tot el que se'ls imputa als nou processats només se suporta si hi ha una demostració d'uns fets violents. Recordem, ara ja ningú parla, perquè això està com superat fa 7 estacions, però recordem que el delicte de rebel·lió i de sedició, rebel·lió demana violència, i la violència està pensada com alçament públic en armes. Això és el clàssic de la construcció violenta. No? Clar, intentar demostrar que en aquest país hi ha hagut violència en aquests fets és molt complicat, perquè tots els que vivim aquí sabem que no. Pot haver problemes de convivència entre veïns, pot haver, ho hem vist, tensió, amb la col·locació de llaços, no? Les creus a les platges, vull dir, hi ha hagut tensions, però no violència, vull dir, violència organitzada des del govern, o sigui, perquè si ara un grup d'amics, m'invento, aquesta tarda, van i tallen la carretera i trenquen un pont i posen, m'invento, un artefacte que comuniqui Catalunya amb la resta del món per les zones de ràdio perquè destrueixen un repetidor de senyals, això no ho ha orquestat el govern. Per tant, cadascú és responsable dels seus actes, sobretot en tema penal. Llavors, no hi ha hagut violència orquestrada des del govern. Això és obvi. Clar, construir una acusació de violència necessària perquè siguin condemnats és molt complicat. Per tant, clar, has de començar a fer venir 1.000 testimonis que tenim convocats, dels quals hi hagi, m'invento, no sé la xifra de persones corresponents als cossos de seguretat de l'Estat. Doncs guàrdies civils que diguin ui, 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 que miedo tuve el 1 de octubre porque, claro, me rodearon 500 persones que volien votar i, clar, això em vaig sentir violentat. O aquesta imatge, pues, treta de context, vol dir que aquí hi havia violència quan veus un cotxe de la Guàrdia Civil tot posat d'enganxines. Bueno, posar una enganxina no és un acte violent. Pujar-se a un cotxe per demanar que es dissolgui una manifestació no és un acte violent. I, sobretot, recordem els actes de la Conselleria d'Economia. La Guàrdia Civil i la Comissió Judicial que anava a recollir proves va poder-les recollir i va fer la seva feina per molta gent que hi hagués convocada a la porta? Sí, per tant, aquesta suposada violència no ha afectat a l'actuació de l'Estat i de l'administració, per tant, no existeix. Que després no poguessin sortir, perquè hi havia molta gent al carrer, doncs, bueno, mira, com si hagués hagut, m'invento, ara dic una tonteria perquè la gent m'entengui, doncs, el dia de Sant Jordi, que no es pot passejar per la Rambla Catalunya de tanta gent que hi ha. Vale? Doncs seria el mateix. El fet de que hi hagi una manifestació a la via pública no és un acte de violència, sinó impedeix, una altra cosa és que aquests senyors haguessin entrat per la força a la conselleria i haguessin tret els Mossos i els Guàrdies Civils i les proves i els ordinadors i no els hi haguessin deixat fer la seva feina.
No és de fet ni un acte tumultuari.
Ah, exacte. Un acte tumultuari és quan una muchedumbre, en paraules del Codi Penal, una multitud, es dirigeix amb una finalitat cap a un lloc, un tumulto per aconseguir alguna cosa. Clar, aquests senyors no ho van fer. Vull dir, estaven fora esperant a veure què passava i sobretot volien saber què passava perquè no entenien que es pogués fer una actuació com aquesta. Per tant, clar, la Fiscalia té alguns problemes i la politització del discurs de la instrucció és tan clara que clar, hi ha moltes incoherències en l'acusació.
També hi ha qui diu que el paper de la Fiscalia no res més que això, que un paper que canviarà quan vinguin els testimonis, perquè recordem que la setmana que ve hi arriba Mariano Rajoy, però també hi arribarà Soraya Sáez de Santa Maria, Cristóbal Montoro, Juan Ignacio Zoido, i que aquest paper canviarà.
Sí, clar.
Serà molt més dur, evidentment.
Bé, més dur que amb els acusats és difícil. Els testimonis no són jutjats. Molta gent diu, ai, però què diràs? A veure si te van a girar el caso. No, no. Un testimoni, això que surt a les pel·lícules americanes, que entres a declarar el testimoni i acabes sortint emmanillat a la presó, això no passa.
Això no passa, dir,
En un jutjat es judica els fets contra l'acusat. El testimoni no és acusat. Per tant, les preguntes no són contra ells. O sigui, no li preguntaran o no li haurien de preguntar. El senyor Rajoy, per exemple, ¿usted participó activamente en un acto violento? No, perquè, escolti, que a mi no se me juzga. A mi em poden preguntar, ¿sabe usted si había un montaje por parte del govern de Catalunya porque le mandaron una carta comunicándole posibilidad de actos violentos?
I el testimoni no pot mentir,
El testimoni està sota jurament i no pot mentir.
Sí, però el testimoni no.
El dret de defensa a la tutela judicial permet que l'acusat en un procediment penal menteixi perquè es pot defensar amb tota l'amplitud de possibilitats que li dona la vida, però el testimoni sota promesa de veracitat o jurament, depèn de la ideologia i consciència de cadascú, està obligat a dir veritat i mentir davant d'un tribunal comporta sancions.
Deixa'm preguntar-te fins quin punt juga en contra o no juga en contra, que per exemple ahir el mateix Jordi Turull s'ha dit així i jo també crec que és així, fos molt dur també la seva declaració. És que dur, contundent.
Bé, és normal. pues, són persones que porten més d'un any sense veure la seva família i per uns fets que ells consideren formen part de les obligacions del seu càrrec. És a dir, no oblidem que aquí hi havia un programa electoral, un programa electoral votat, i on això es deia, full de ruta, doncs, cap a la independència aquest. Tu pots estar d'acord o no i no votar, però no pots dir que això ha estat un alzamiento imprevist, que és un altre dels caràcters necessaris del delicte de rebel·lió. Si tu estàs fent una rebel·lió durant 5 campanyes electorals dient, escolti'm, la meva ideologia és aquesta, la meva llibertat de l'article 16 de la Constitució espanyola, de llibertat de consciència i pensament, em permet això. I la Constitució, la democràcia, em permet discrepar del marc legal. Insisteixo, jo pel fet de ser monàrquic o republicà sóc un delinqüent? No. Escolti, jo, la Constitució és monàrquica, però jo puc ser republicà. Qui diu això diu qualsevol cosa, de les que tu siguis d'una ideologia contrària a la que preveu la Constitució. Quan hi ha uns votants que voten un programa electoral, els polítics que els representen no estan pel fet de portar aquella ideologia endavant, perquè ja s'ha estat votada, no estan cometent un acte imprevist i, per tant, violento i tumultuari. Clar, qualificar de violentes 5 anys seguides de manifestacions de l'11 de setembre és absurd. És absurd dintre de la pròpia lògica del delicte. No entro en valoracions polítiques, sinó com a delicte és absurd.
Per tant,
no se sosté.
La contundència o no que pugui tenir l'acusat no ha d'influir en res en la decisió dels jutges, eh?
No, clar, el jutge ha de jutjar fets. I tu pots ser més simpàtic o més estúpid, la manera de dirigir-te a la sala. Però no, tampoc jo, per lo que he anat veient a les declaracions, no he vist una tensió cap al personalisme. Això es va produir més al principi, quan els Jordis van dir que no reconeixien la competència dels tribunals espanyols i tal, i aquí potser en aquell moment, si s'haguessin defensat d'una altra manera, no haurien estat un any en presó preventiva. Clar, si tu no et defenses, dius, no reconozco la legitimitat, ja no alego nada, clar, hi ha una petició de la Fiscalia d'ingrés a presó, jo no faig al·legacions, doncs he d'anar a presó, perquè, clar, no m'he defensat. Però més enllà d'aquest fet puntual al principi, jo, honestament, no hi ha qüestions tècniques de tensió entre els acusats i el tribunal, més enllà del contingut de l'acusació i la ideologia que hi ha darrere.
Més qüestions de forma, si és que es pot dir així, és l'acusació popular de Vox. Fins ara no ha pogut parlar, perquè s'ha negat el dret de resposta.
Sí, ha parlat de les qüestions prèvies per dir fora els llaços grocs, fora no sé què, fora no sé quants.
Exacte.
És a dir, politització. És un exemple
claríssim.
Els
testimonis també tenen dret a no respondre a l'acusació popular de Vox o aquí ja no?
Els testimonis poden respondre dient no me'n recordo. Poden dir, no ho sé, però en principi han de respondre a totes les preguntes. Hi ha moltes maneres subliminals de no respondre. Però una cosa són els acusats, insistim, que poden
però, per
no
tant,
respondre,
els escoltarem, eh?
Però els testimonis han de respondre. Amb ells fer preguntes, sí, clar, els escoltarem.
Amb els pocs minuts que ens queden, que en són dos, sí que volia canviar de tema perquè m'expliquessis una de les notícies d'aquesta darrera setmana, i és que hi ha hagut el cas d'aquestes gestacions subrogades a famílies espanyoles que estan atrapades a Kiev. Explica'm ben bé què està passant respecte a tot plegat, perquè no ho tinc molt clar, ni jo ni molta gent, de fet.
Bé, bueno, hi ha hagut un canvi de doctrina en l'atribució de la paternitat d'aquestes infants gestats. I a efectes de prova internacional, doncs hi ha moments, hi ha països, hi ha règims, s'accepten diferents coses. Per això en un moment es posen de moda, per dir-ho així, amb tot respecte, és una manera de parlar. Les adopcions a Xina, en un altre moment es posen de moda les adopcions a Cuba o
a Rússia, també,
o a Rússia, no? Llavors, clar, en aquests casos depèn de la facilitat documental, bàsicament, i del temps que triguin aquests països. En aquests moments, què ha passat? Que el que es considerava fàcil abans, amb un certificat de la clínica, del lloc de naixement i de les autoritats locals i poca cosa més, aquests documents ara s'han qüestionat. I es demana una prova d'ADN, perquè, clar, I això quina finalitat té? És evitar la venda de nadons, que en aquest país tant hem criticat, no? Perquè, clar, si a mi em donen un paper, diuen que aquest nen era tal, i me'l donen, doncs ja està, no? Llavors es demana que es demostri que l'ADN del nadó correspon al pare, que, clar, és el que ha inseminat aquesta mare de lloguer. Sense aquesta prova no es concedeix. Clar, això ara fa retardar moltíssim tot aquest procediment i s'estava demanant una certa col·laboració per part del Ministeri d'Afers Exteriors a efectes de dir, escolti'm, aquest canvi legislatiu que no afecti els que ja estaven acabant el procediment. No? Mm-hmm. I es senten una mica desatesos.
En seguim parlant amb l'Eulogi Broto, professor de l'ISCREP i jurista, el proper dimecres d'aquesta i d'altres qüestions. Com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, fins la setmana que ve.
Nosaltres que hi tornem a partir de les 9 del matí. Matí, amb herències, no s'ho perdin.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia, us parla Aran Soler. Actualitzem la informació. Arriba el torn de declaracions de Dolors Bassa i Josep Rull a la segona setmana del judici del procés. L'exconsellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, declara d'aquí una estona al Tribunal Suprem i ha assegurat al seu compte de Twitter que no té res a amagar i que declararà amb l'orgull de ser representant del mandat democràtic de Catalunya. L'advocacia de l'Estat els demana per tots dos 11 anys i 6 mesos de presó per sedició i malversació. Per últim, Vox demana 74 anys de presó per rebel·lió, organització criminal i malversació. D'altra banda, detenen l'exalcaldessa de Barberà del Vallès per una trama de presumpta malversació. A més de l'exalcaldessa Anna del Frago, del Partit Socialista de Catalunya, els Mossos han detingut 3 persones més vinculades a la gestió del consistori durant el seu mandat. La policia catalana s'ha presentat aquest dimarts al matí a l'Ajuntament de Barberà, d'on s'han endut diversa documentació. El cas, a hores d'ara, està sota secret de sumari. La investigació arrenca d'un expedient que Podem Barberà va posar l'any passat en coneixement de la Fiscalia. En aquest document apareixien presumptes subvencions irregulars a l'entitat que s'encarregava de la gestió de l'emissora de ràdio municipal. I amb clau religiosa, a l'Església Espanyola obre el primer òrgan per atendre les víctimes d'abusos sexuals per part de sacerdots. Ho ha anunciat el bisbe d'Astorga i president de la Comissió Antipederastia de la Conferència Episcopal Espanyola, Juan Antonio Menéndez, amb la finalitat d'atendre i acompanyar els menors i a les persones que hagin patit abusos sexuals. L'òrgan està dirigit per la psicòloga Maria José Díaz Alonso i està integrat per especialistes en dret civil i canònic. La presentació oficial de l'entitat es farà avui i el tret de sortida coincideix amb la cimera sobre els abusos sexuals que començarà demà al Vaticà i que tindrà una durada de 4 dies i on hi participaran els principals presidents de les conferències episcopals de tot el món. I amb clau de gendre, per avui dimecres, tercera simposi internacional Reforma i Reformes en l'Església, organitzada a l'Ateneu Universitari de Sant Pacià, avui demà al carrer Diputació 231 de Barcelona, a partir de 2:15 del matí. Això és tot. Tornarem a més informació a partir de les 10 del matí dintre del programa Fórmula Lesant, com sempre aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Los testamentos no se improvisan. Hay que diseñarlos a la medida de cada familia. En cada hogar hay una historia. Y en cada testamento, también.
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
I will always.
slowly slipping through your hand. Whoa, 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 oh, Diane. Whoa, whoa, Diane. Talking about
A primera hora, amb Joan Trias.
9 i gairebé 6 minuts escoltàvem a Fleetwood Mac que amb aquest ou de Jan, i ja tenim aquí en Fra Valentí Serra. Comença Remeis de Frara.
Remeis de Frara. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs un dimecres més que ens visita els estudis de Ràdio Estela amb Fra Valentí Serra per parlar-nos d'això, de remeis de frara. Fra Valentí Serra, molt bon dia.
Bon dia, Pau, i bé.
De què volem parlar avui?
Seguim amb la fruita?
Seguim amb fruita.
Sí.
L'altre dia parlàvem de la taronja.
De la taronja, sí. Que la taronja es conrea, ja vam dir, des de molt antic, portada pels àrabs, però que a l'Orient doncs, és mil·lenari, antiquíssima. Avui us he parlat d'una fruita que no es conrea.
La silvestre, eh?
Sí, la boscana, que és molt important, sobretot en temps així d'hivernal, tardoral, hivernal, perquè justament és la fruita que necessita el nostre organisme i és la que ens dona la naturalesa. Aquesta fruita boscana, si l'heu observat, normalment té uns colors més aviat foscos, morats, negres, blavosos. No es conrea, la trobem al nostre abast, ens la regala la naturalesa en aquests moments, i té moltes utilitats en la gastronomia, en la reposteria, i no cal dir, en la medicina popular, per la gran quantitat de propietats que tenen aquestes fruites tan menudes, i sobretot també vitamíniques. De fet, els nostres antics pares, quan només pràcticament vivien dels bolets, dels caragols, i d'aquestes fruites boscanes, doncs sobrevivien i ajudava, diguéssim, a la seva supervivència.
Ara m'ha fet un menú, un àpat, que se'm caia la bava a mi, eh? Oh. Bolets, cargols i fruita silvestre.
Boscana, sí. Home, o sigui, durant segles ho havien menjat els nostres pares i ben forts que estaven. Tenen molta vitamina C, molt més que els cítrics. Són molt potents. D'entre elles, n'esmentarem algunes, per exemple, el nabiu, que també se'n diu abajor, perquè a la planta se'n sol dir abajonera, i és més coneguda potser per mirtil.
És com li diuen a França.
I a Itàlia.
Itàlia també.
Em fan un licor que es diu, Itàlia, el gran digestiu d'allà, com se diu... De mirtil. Mirtilo.
El mirtilo. Ara em sortia el limoncello, sí, però clar, no.
No, el mirtilo. Que té unes propietats digestives molt, molt potents. Tota vegada que l'abajor, els nabius, són molt rics en minerals. Magnesi, potassi, fòsfor, que són molt apreciats i molt agraïts des del nostre organisme. Per això s'ha utilitzat aquesta planta, ateses aquestes propietats, per prevenir infeccions, sobretot infeccions urinàries, a la bufeta, principalment, perquè les propietats que porta evita que el bacteri principal que causa aquestes infeccions s'adhereixi doncs, a les parets de la bufeta. també s'està estudiant la capacitat que tenen algunes d'aquestes fruites per ajudar a equilibrar el sucre de la sang, però això encara està en procés d'estudi. El que té una gran reconeixença és la seva aplicació amb la insuficiència venosa, aquesta gent doncs, que doncs, té varius i que té, diguéssim, una fragilitat doncs, capilar, doncs, és útil o recomanable de prendre. Tot i que els entesos diuen que s'ha de ser cautelós a les persones que tenen càlculs renals, que tenen doncs, pedres, aleshores no és recomanable perquè, com deia, són unes fruites molt, molt potents. També hi ha els gerds. Els gerds és com si diguéssim la mora roja, és molt semblant a la mora, però no es torna negra, sinó com d'aquell color tan bonic que donen aquelles notes estètiques tan boniques també en la gastronomia. Uh-huh. Atenció, no només és interessant aquesta fruiteta, tan atractiva, tan atraient, sinó que també les fulles dels gerds s'han utilitzat en la medicina popular, en els remeis, diguéssim, de frara i en els remeis pairals, com astringent per tallar les diarrees i per altres trastorns del digestiu. És molt, 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 molt interessant. I a la cuina dels gerds, esclar, doncs, combinen amb els plats dolços, també combinen, doncs, per tant, acidesa segons quins plats, uh-huh. I formen part de nombrosos pastissos. O sigui que, si ve a l'abast de tenir gerds a mà, boníssims. Aprofita els que són boníssims.
Sí, que menjaven els barrufets, a més. Sí. I la mora també, important.
La mora, doncs, en parlarem el dia vinent.
Sí?
Sí, doncs, si
va,
tu vol.
Doncs va, parlarem de la mora. Fra Valentí Serra, com sempre, un plaer.
Molt bé, bon dia. Propera. Pau i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. A primera hora, a Ràdio Estel.
Sento que tot s'ha acabat, que no s'hi aixeca el cap, que no tinc forces per continuar cap endavant. Quan sento que m'he fet petit, que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira, refesta, la vida al món t'espera. Sento que res té sentit, que el món està girat, que no sé com posar un peu a terra i recomençar. Quan sento que no queda res, el que sempre he lluitat, i cau cada desig que m'ajudava a avançar. Torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa. Inspira,
festa. La vida no t'espera. Respira, espera. Aixeca't sense pressa. Inspira, refesta. La vida no t'espera. Respira, espera. Aixeca't sense pressa. Inspira, refesta. Sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera.
I'll get through to you. I'm here making.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
8 i gairebé 20 minuts i escoltàvem també a aquesta hora Joe Cocker, un dels grans, amb Night Calls, i al seu costat Andreu Rife, que es deixava Fil de llum. Ara sí, 9 i 20 minuts. Maria Elba Rojas, què tal? Molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia.
Parlem del món de les herències?
Parlem, parlem.
Vinga, va.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs mireu, preparant el programa d'aquest matí, el primer hora d'aquest matí, deien la notícia i jo els hi deia, no la diguem encara. No la diguem perquè em vull parlar al món de les herències amb Maria Elba Rojas, del món dels llegats, i ara m'entendran de què parlo. I és que ahir a darrera hora ens vam assabentar de la mort de Karl Lagerfeld, l'icònic dissenyador de moda de Chanel els darrers anys, que ha deixat un llegat importantíssim en el món de la moda. Eh?
Sí, 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 importantíssimo, porque los diseños son obras de arte. Y, por tanto, mira, gracias a un creador como Lagerfeld, se puede disfrutar de este tipo de diseños en el mundo de la moda que quedan ya para siempre.
Uh-huh. I jo fora d'antena et preguntava, però ara t'ho pregunto amb antena, clar, també tenia un llegat econòmic molt important.
Uf, para que te cuento, imagínate, sí, sí.
¿Y on va a parar tot això, perquè és clar?
Bueno, yo sé que no tiene hijos, porque él no era amante de las mujeres solamente para vestirlas, pero no para formar una familia. Yo sé que tenía, no sé si era un perrito o un gatito, que le deja gran parte de la fortuna, que será administrada por la persona que él ya va a decir en el testamento. Pero
esto últimamente se hace mucho, ¿eh? Antes de preguntarte, de entrar en qué es un legado y hablar de los legados, que hablaremos hoy en el mundo de las herencias aquí a Radio Estel, déjame preguntarte, porque últimamente sí conocemos bastantes estrellas de cine, del mundo de la moda, que dejan sus grandes fortunas a sus animales domésticos.
Sí, sí. Es cierto, ¿eh? Pero
esto aquí, es totalmente legal, ¿eh?
En España Entiendo. Hay una forma indirecta de hacerlo, porque no pueden heredar los animales, pero uh-huh. tú puedes dejar a una albacea, que sería el responsable de la herencia, o a un heredero el encargo de que tu mascota pues reciba los mejores alimentos, masajes, mejores baños de spa, en la mejor casa. O sea, de forma indirecta sí que puedes dejarle tu herencia a las mascotas.
Y ahora déjame ser malo. ¿Quién vigila que eso sea así?
Bueno, hay que ser lo suficientemente audaz en el testamento para poner a alguien que esté supervisando uh-huh. la labor de la persona que tú encargas. Y para el supuesto de que esa persona no cumpla con el encargo, pues otra persona heredaría en su lugar. O sea, siempre hay que dejar como un vigilante, porque si no, esto puede quedar en nada. Mm.
Parlàvem del gran llegat i la trista notícia de la mort de Karl Lagerfeld, i precisament avui volíem parlar de llegats. Què és un legado?
Un legado es una atribución concreta de los bienes que tengamos en la herencia a favor de una persona concreta. Por ejemplo, Karl Lagerfeld podría haber dicho, mira, el vestido que yo diseñé para tal persona que realmente al final me lo quedé yo en el estudio, ese vestido en concreto se lo dejo pues a la hija de Carolina de Mónaco. Uh-huh. O sea, una cosa concreta que tú dejas a una persona concreta.
Y hablamos muy a menudo últimamente de los legados solidarios. Cuando hablamos de un legado solidario, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, este término de legado solidario fue acuñado por las ONGs uh-huh. para animar a la gente a que dejen su patrimonio o parte de su patrimonio a estas organizaciones para que con el dinero de la persona que fallece se puedan pues hacer obras sociales, se puedan ayudar, por ejemplo, hacer un pozo en un determinado país de África, levantar un colegio en, no sé, en Mali o en...
Con lo cual yo puedo dejar toda mi herencia a una obra social, ¿eh? Por decirlo
sí,
así.
Sí, sí, personas sobre sí, ¿eh? Todo que no tienen familiares, uh-huh. en lugar de que su herencia quede, digamos, se evapore, uh-huh. prefieren dejarlo a una ONG, claro que sí.
Claro, si no tienen familiares. Si tienen familiares, como mínimo la legítima va a los familiares, ¿entiendes?
Pero la legítima es cierto que va a los familiares, pero únicamente va a los descendientes, uh-huh. a los hijos o nietos. ¿Sí?
Y si no hay hijos ni nietos, va a los padres. Solamente estas personas tienen derecho a la legítima. Lo demás, tú eres libre para disponer como quieras.
Déjame preguntarte, ¿quién puede hacer un legado?
Un legado lo puede hacer cualquier persona que tenga capacidad de obrar, que tenga más de 18 años, o sea, que tenga a partir de los 18 años, es decir, debe reunir los mismos requisitos que para hacer testamento, porque los legados realmente se hacen en testamentos. Es ahí donde tú distribuyes tus bienes a personas concretas.
Cuando hablábamos ahora de la muerte de Karl Lagerfeld, me decías, puede, por ejemplo, decir, este vestido que diseñé, bueno, decir, no, dejar escrito,
sí.
este vestido que diseñé, pues se lo queda a Carolina de Mónaco, por ejemplo. ¿Lo más normal es dejar como legado algo económico o no tiene por qué?
Sí, siempre son temas económicos, porque un legado tiene que tener una ventaja patrimonial. Entonces, los legados más habituales son los legados de usufructo que se dejan los cónyuges entre sí. Por ejemplo, yo digo, dejo como legado a mi esposo, o a mi marido o a mi mujer, le dejo el usufructo de toda mi herencia. Este legado a mí no me gusta mucho, la verdad, y creo que es totalmente insuficiente dejar al cónyuge únicamente el usufructo. Hay que ir más allá, porque si yo dejo solamente el usufructo de mi herencia y tengo unos ahorros en el banco o tengo unos fondos de inversión o planes de pensiones, al final pasará que el cónyuge no va a poder acceder a ese dinero. Únicamente podrá coger los rendimientos, los intereses del dinero del banco. Es una barbaridad. Hay que dejar como mínimo, desde mi punto de vista, como legado, los saldos en cuentas bancarias, las cuentas de ahorro, los fondos de inversión. Es decir, dejarle al que sobreviva un mínimo de liquidez. Porque si no lo hace, al final dejaremos totalmente atado al viudo o viuda.
Ahora, mira, te expongo un caso. Como sabes, me gusta complicar siempre las cosas, ¿eh? Ahora, me dejan un piso, por ejemplo, como legado, pero ese piso está hipotecado. ¿Qué pasa entonces?
Sí, pues mira, si la hipoteca se ha pedido para comprar ese inmueble, en ese caso, si yo acepto el legado, tendré que aceptar la hipoteca. Cosa distinta es que si me dejan un piso que hipotecan, pero esa hipoteca al final se emplea para otra cosa. Si la hipoteca se emplea para otra cosa y no para el piso que me están legando, la hipoteca no la va a pagar quien recibe el legado, la va a pagar el heredero, porque es una deuda de la herencia, del difunto. Es diferente que la hipoteca sea para comprar la vivienda que a ti te dejan como legado, en cuyo caso va hipoteca y vivienda, a si la hipoteca se emplea para otra cosa.
Ahora déjame hacerte una cuestión personal y que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, por ejemplo. Tengo un amigo que gasta todo el dinero que tiene, no, es muy gastador.
El hijo pródigo, ¿no?
Se va de compras y no para. Y es incapaz, por lo tanto, de ahorrar el dinero que tiene. ¿Hay algún tipo de delegado o alguna figura dentro de este mundo que le haga... que se le pueda recomendar, ¿eh?
Uf,
para que no
claro.
gaste todo
sí,
eso
sí,
que...
Sí, tenemos...
que podría dejar, claro.
Más de 15 tipos de legados diferentes. Hay un montón de
más
tipos.
De 15 tipos,
sí,
¿eh?
Un montón. En el caso de los hijos que no saben administrarse, que gastan todo lo que tienen y que el padre dice, uf, no le puedo dejar yo, por ejemplo, 50.000 euros porque el día siguiente ya va y se lo gasta todo en un solo viaje, por paso de gracia. No. Sí, existe un legado especial para este tipo de asuntos. Es el llamado legado de una pensión periódica. Por ejemplo, si yo tengo en mente pensado dejarle a uno de mis hijos 100.000 euros y digo, no le voy a dejar los 100.000 euros de golpe porque al mes siguiente ya se lo ha gastado todo. Yo puedo decir en el testamento, le dejo como legado una pensión periódica de que reciba, por ejemplo, un salario mínimo interprofesional cada mes o dos salarios mínimos, que ahora ya están en 900, por si dejamos dos salarios, 1.800 al mes, durante todos los años hasta que llegue a gastar los 100.000 euros. De esta forma nos aseguramos que este hijo en concreto no nos gaste el dinero de golpe, sino que con estas 1.800 euros que le podemos dejar, por lo menos podrá vivir dignamente, tendrá cubiertas las necesidades básicas.
María Elba, ¿sabes qué se pasa de golpe?
Oye, esto va volando, ¿eh?
El tiempo. El tiempo. Te quería hacer muchas más preguntas. Lo que sí que no voy a dejar pasar es que nos recuerdes dónde os podemos encontrar.
Sí, estamos aquí en Barcelona, en la calle Caspe 37, esquina Brook.
María Elba Rojas, como siempre, un placer.
Igualmente, Joan.
Hasta la próxima.
Adeu.
Heu escoltat El món de les herències, amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.